Els viatges de Carlos Carlos.
nuestro único enemigo es el resentimiento. No guardemos rencor a nadie. Pensad que la humanidad es indivisible. Amor. 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 Que una única palabra pare la guerra.
Benvinguts i benvingudes, Eva, Heidi i Jaume. Vosaltres sou Besarabia, els viatges ja us coneixem, us hem escoltat diverses vegades amb música de la vostra primera maqueta i també us tinguerem en la primera crònica del Poverina Folk d'este 2017. Hem començat amb una cançó tradicional d'Azerbaiyán que s'anomena Nazbari. I després, dins al final de la cançó, n'hi ha un poema d'un místic i poeta d'Anatòlia, Yunus Enre. Què m'he escoltat?
Bueno, hem sentit alguna de les coses que deia este home, que era pues, un home que practicava el sufí, era sufista, luego se va a deixar el sufí y va a renegar de fer tots els actes religiosos y bueno, se van a ir, va a ser, crec que han recuperat fa 2 anys en Turquia el home este perquè se ve que no estava també molt reconegut i tal. Entonces es una dels pensaments que dia, jo lo que he fet és agafar lo que m'ha interessat un poquet i ficar-ho, no? Ficar-lo en esta cançó, no?
I esta cançó d'Azerbaiyán, com la conegueu?
La van conèixer és una cançó que se sol tocar en el repertori de Baklama, del Baklama Tur, que és en l'instrument que l'hem interpretat. I no res, pues, escoltant-les d'altres grups, i era una cançó que respirava dins del que feia respirar un poc el repertori dins d'un concert i que ens agradava molt perquè era un moment més calmant, no? Més reflexiu, i la vam integrar, i des del moment que la vam integrar sempre ha funcionat i no la podem llevar de ninguna forma perquè ja fa temps que l'ha fet.
Este tema que hem escoltat vostre s'inclou en l'últim disc que s'anomena Ritmes, Trenes i Gaig. Tinc el pressentiment que les trenes fan referència a Heidi.
Molt
el bon ritme pot ser a Eva. I els gaig? Són a Jaume?
Els gaig. El nom el vaig pensar el vam pensar en aquell moment perquè, bueno, ritmes és evident, no, fa referència perquè toca la percussió, però els ritmes que fem en Besarabia són ritmes molt complexes o molt, per a mi, divertits, no? Que, no sé, les trenes són de Heidi, com molt bé has dit. I els gaig, simplement és perquè sempre assagem en casa Eva o en casa Heidi i sempre n'hi ha gaig. Sempre n'hi ha gaig que se pugen per damunt de nosaltres i estàs tocant i està el gat per ahí. Per tant, és algo que forma part ja de la música en Besarabia.
Tots tres sempre destaqueu en les vostres entrevistes que la complicitat va ser immediata des de que va néixer el grup. Com vos ho feu?
Pues la veritat és que no fem res excepcional. Jo crec que som una conjunció perfecta, no necessitem a ningú més i sense el tercer o la tercera no funcionem igual. I crec que això se dona i no té explicació, la veritat.
Heidi, la canció que vamos a escuchar a continuació, Otoño en Praga, és tuya.
Sí.
Com és el Otoño en Praga?
Sí, no, es una canción que he escrito hace mucho tiempo, antes que vivo en España. Estuve en Praga para tocar un concierto con mi grupo de música barroca, que es mi otra vida. Y sí, algo ha pasado un poco triste y estuve en mi habitación del hotel y de repente ha salido esta canción. Y la verdad es que tocar esta canción con mi grupo de folk funk Red Herring que tenía en Holanda, pero nunca ha salido muy bien, ya en otra manera. Pero cuando empecimos a tocar juntos con Eva y Jaume, yo he pensado, creo que esta canción será mucho mejor con este grupo. Y creo que este es.
Heidi, nos hablabas de esos distintos mundos en los que has estado tú antes de cuando nos presentabas esta canción, sobre todo nos hablabas de esa parte importante de la música barroca. ¿Qué hay de música barroca en Besarabia?
Toma ya, toma ya.
Interesante.
Una violinista.
Una violinista, sí. Yo creo que... Vaya, en la música barroca también hay mucha improvisación. Y este es porque a mí me gusta tocar este tipo de música. Quizás también mi estilo de tocar el violín es un poco diferente. Normalmente los violinistas modernos ponen vibrato en todos. Y en la música barroca no ponemos. Es más como, sí, como el jazz, que solo usas cuando necesitas hacer algo más bonito. Y... Sí, no sé, es difícil, difícil decir precisamente. Quizás alguien separado puede oír mejor que yo.
Pero el violín que tú tocas con Besarabia y el violín barroco es diferente.
Sí, son diferentes, sí, sí.
¿Alguna vez no has probado de incluirlo en...?
No, una vez he tocado el violín electrónico con Besarabia. Pero el violín barroco, no hay problemas. No sé si para esta música quizás no va a ayudar mucho. Yo he hecho un arco ahora con madera que usamos para violín barroco, pero... hay problemas. También hago arcos para violines barrocos. Y cuando mi arco ha roto. Sí, yo pensaba, voy a hacer un nuevo arco entonces, pero más estilo moderno, pero con la madera que usas para el arco barroco. Pero hay problemas, Hay un razón por qué usan diferente material arco moderno.
En la entrevista que us vaig fer al Popo, me'n comentaves, Jaume, el següent. La gràcia, probablement, del que feu nosaltres està en absorbir un llenguatge de cada un instrument, perquè al final el llenguatge te'l diu l'instrument de la tradició que ve, però després tot aquest llenguatge, quan ens juntem, és una barreja. Per als que no sabem de llenguatges, què és?
El llenguatge suposa que té molt que veure en com es canta en cada cultura, no? O sea, podríem posar l'exemple de que la forma de tocar la dolçaina en València és imita d'alguna manera els melismes que se fa en la veu en el cant d'estil. Per tant, podríem dir que això és el llenguatge de com es toca en València, no? I això passa en la resta de cultures, pues en Turquia probablement el tipus d'ornamentació que se fa un instrument, el que està fent realment és imitar la forma de cantar, ja que la veu és el més arcaic que n'hi ha en cada cultura, i al final aquest tipus de llenguatge el que fa és imitar com s'ha cantat durant segles en aquesta cultura, en aquesta tradició. Crec que podria anar per ahí, no ho sé. El llenguatge, no sé.
Com s'aprèn?
Anant a cursos de gent que... No sé, o sigui, anant a Turquia, anant a Creta, aprenent de la gent que sap, mestres. Així en València tenim a Fren López, per exemple, fent classes amb ell. També fa un treball de portar a gent de fora i poder fer tallers, fer seminaris en mestres d'allà, mestres que són natius d'aquesta cultura, no? I porten el llenguatge integrat, cosa que nosaltres no, i necessitem un... No sé, som...
Traductor, no?
Som guiris, no? En ese sentit.
I què passa en aquests cursos?
Què passa en quin sentit?
Què ocorris allí dins d'aquest curs?
Pues són... La veritat és que a mi el que me va atrapar més d'esta música van ser els cursos al principi. Clar, al principi no comences tocant en un grup, no saps, no tens capacitat, no? I la veritat és que la gent en el món de la música tradicional sol ser... Molt bona gent, no sé, n'hi ha molt bon rotllo. Els mestres són gent que és propera, que, no sé, probablement no existís el mateix ego que en altres músiques, o això és el que jo he pogut veure, no? No dic que en altres músiques passi això. Però per a mi l'experiència ha sigut sempre molt bona i és algo que m'ha agradat sempre. Molt, no? O sigui, compartir en gent, estar uns dies en gent tocant és... aprenent les mateixes coses en gent diferent, de tots els llocs. El fet de que n'hi hagi tan poca gent que toca esta música també fa que conegues gent de molts llocs diferents, perquè al final s'ajunten en un mateix lloc de gent de França, d'Itàlia, no sé, de la resta d'Espanya.
A l'hora de reinterpretar una cançó, les vostres fonts quines són? Es parlaves d'estos cursos, però...
De reinterpretar, o sigui, una volta ja hem elegit fer aquesta cançó, o com l'elegim, quina cançó fer?
Primer, com elegiu una cançó?
Pues no tenim mètode, o sigui, simplement...
Tots aquests mètodes, quins són aquests altres mètodes?
Claro. Simplement ens agrada una cançó d'algun grup que hem escoltat o alguna cançó tradicional que l'ha sentit diverses voltes i este tema ja me sona, ja el podríem integrar, no? I això és una cosa que entre els tres podem, aleatòriament, de repente sents una cançó en algun lloc i dius, esta cançó la podríem fer en Besarabia. I sol funcionar així, no? Sí que alguna cançó pot vindre d'algun curs i tal, però no totes. Pues de Bulgària, que has sentit algun disc i t'ha agradat aquesta cançó i la vas integrant al repertori.
I això com ho trobeu? Entreu en YouTube, en Spotify, ja sigui una en València, una tenda de discos especialitzada en música búlgara, això com es fa?
No, per internet, vull dir el que has dit tu. Spotify, que vull dir tu, pues, n'hi ha material també, de Bulgària, de Macedònia, de tots aquests llocs, n'hi ha moltes, quasi totes són danses, i n'hi ha, pues, ha d'aprendre a ballar-les, pues, ha d'aprendre a tocar-les, però també pues, veure un munt de versions i de gent que està reelaborant aquesta peça. I entonces, a ti te diu alguna cosa, aquesta cançó, o moltes vegades jo, per exemple, a vegades dic, hòstia, anem a fer un 11x8, no? O el dia que va traure Jaume la de 22x8, i claro, si fem un 11x8, tenim que fer un 22x8, vull dir, rimes ten grats, que a lo millor és una motivació que tampoc és una cosa... molt, no sé,
sí,
que
a voltes...
sembla molt interessant, però és un arranque per a treballar-lo, no?
De vegades en els cursos coneixes gent en la que t'intercanvies música, no? I vas recollint una base de dades interessant de diversos països. També hi ha algunes gravacions de camp, no sé, paregudes a la fonoteca de materials que va fer Vicent Torrent en València, no sé.
Una part del vostre repertori, com has dit abans, són les danses o les músiques tradicionals, per exemple, de Bulgària. Anem a escoltar el La Zarkohoro, és una cançó tradicional de Bulgària. Com la conegueu?
Pues sentint música. Sentint música i crec que està, a més, crec que esta era cantada. Però encara crec que ja me no estava i me va agradar molt.
I Eva no s'atrevia a cantar.
Pot ser, tal vegada. Sí, sí, no, claro, en aquella època no. Entonces sí que jo tenia clar, havia sentit una cançó de 7x8, que és una altra que està Cheborno Soscojoro, que no sé quina, crec que és la penúltima o algo així. Entonces a mi m'encantava, m'agradava moltíssim, però no sé, volíem fer una altra peça més lenta, i en el concert les fem, encara que en el disc estan separades, en el concert sempre les fem juntes, no? Perquè són dos peces, són danses i bueno, me va encantar per sentir a ell com cantaven i la melodia, i la veritat és que en el disc m'ha sorprès perquè crec que ha guanyat, no? Suposo que les músiques més tranquil·les, més pausades, sentint-les, i esta de més està tal qual, que vull dir, n'hi ha tres instruments.
El solo ese que fas tu, hi ha un moment ahí que fa un solo.
Sí.
Això també estava en l'original.
No, això l'ho he fet jo.
Això part de l'has inventat, no?
Sí, és un poquet...
De Sarabia.
Sí, és un poquet el Know Per Will, lo que m'han ensenyat pràcticament el meu mestre Diego López, no? Les encantava aquest tipus de ritme i estaven obsessionats en aquest ritme i al final... Sí, sí, no? I són coses que he sentit i que, bueno, és com una... No sé. No, és un solo, però és molt curtet i com que se'n va, no? I hem juntat una cosa que també pot ser un solo prou de música més turca, no? Solo en nom, però... I, bueno, però ve un de una cançó búlgara. A nosaltres no mos importa. És clar.
Thank you.
La Sarcojoro, una cançó tradicional búlgara. Una part important del vostre repertori són les danses búlgares, però no les toqueu pràcticament en els instruments d'allà, segons en vau explicar en l'entrevista del Povo. Què és el que vos interessa d'una dansa búlgara per a després versionar-la? Quins són aquells elements de la dansa búlgara?
Pues lo que mos transmet i a vegades per a mi el ritme, no? Que té, no? Y también lo que me conecta. Yo creo que, por ejemplo, Makedonske, que ya la grababa, está en el A3EP, era una canción que, no sé, que me aplegaba molt. Era muy propera a mí y entonces sí que volía tocarla, ¿no? Luego, bueno, lo que toque yo, que es el dabul, sí que es o tapán, que digo ahí en Bulgaria, sí que es búlgaro, ¿no? Ese sí que es un instrumento. Es de mes, ¿no? Pero en ese sí que interpreté de las peces búlgares, ¿no? O que es el tambor este, es como bombo y caja, ¿no?
A la vez.
A la vez, pero a la vez.
I han eixit damunt de la taula alguns dels instruments que utilitzeu. Quins instruments utilitzeu en este disc i si són diferents als als del directe?
No, són els mateixos, els que fem...
Sí, bueno,
o sigui, sí que...
Alguna coseta, però no important. Bueno, el baix elèctric sí, per exemple.
Claro, el baix elèctric sí que el tocaven els directes, ara no l'estic tocant, però sí que l'hem aprofitat per a reforçar en alguns temes, l'hem afegit.
Quins més?
Hi ha tres coses que eren, per exemple, la caixa en escobilles, en la de Otoño en Praga, però perquè era una cosa més que li pegava, no? I ella li agradava, no? El poal, també.
El poal.
De ma casa.
Un poal,
en escobilles, sí. En Sant Dasco, en la primera cançó, n'hi ha una cosa ahí metàl·lica, pues eso es un poal. No sé. Alguna cosa més? Jo crec que no, no?
No, després, els mateixos instruments que solen tocar en directe...
I quins són?
Hem doblat pistes, probablement, no? O sigui, en el meu cas jo toque lut turc, el baglama, que també és turc, el baglama, o sas, també es diu sas, i el lauto, que és de Creta, és autòcton d'allà, de l'illa de Creta.
I el baix elèctric.
I el baix elèctric, clar.
I en el teu cas?
Pues bueno, tot lo que és percussió, panderos, quatre panderos he tocat al final,
panderos.
Quatre panderos diferents, dos de pei o tres de pei, ja no me'n recorde, i dos de plàstic, i luego el ric, vaig tocar els dos rics per la mateixa cançó, i luego el tapán o dabul, que és com este, com un tambor, i el darbuka, i el daf, que és com un pandero, però té anilletes, és iraní, i ja està, no? I el poal.
I en el cas, per exemple, del lauto de Creta o del pandero este que dius iraní, això com s'aconsegueix?
Doncs el lauto de Creta jo li'l vaig veure a Efren López, em va agradar molt. Efren López toca en un xic d'allà de Creta, que a banda de ser un supermúsic és luthier d'instruments d'allà, de l'ira de Creta i de lauto de Creta, i li'n vaig encarregar un. O sigui, l'ha fet un luthier d'allà de Creta, i l'any següent de demanar-li me va plegar a casa.
I si quan t'arriba a casa i no t'agrada, què passa?
És una bona pregunta. Per ara no m'ha passat, però podria passar. No, prèviament el solem provar, pues, preguntes, quin luthier pot ser, no sé, adequat per al que busques, i no sé, fas una investigació prèvia pa no fallar, no? Però bueno, mai se sap, no? No sé, algú li ha passat, jo crec, eh?
Sí, pot ser, no?
I en els teus cas, en els panderos?
Va ser mateix, jo vaig veure a Diego tocant-lo, i la manera de tocar, a més, el daf, és que no és a sol, té molt de joc. Se tira en l'aire, se fa moltes coses... I és com una caixa, o sea, si lo veus tocar música tradicional d'allí, diran, és com una caixa, no? Sona igual, però en les mans, i és super complex de tocar. I bueno, jo lo vaig aconseguir per
internet.
Per internet.
Que solen ser instruments que toquen toquen dones en Irán. O sea, sí. És molt tradicional que siga tocat per dones.
Els panderos jo crec que sí que tenen ahí... Acompanyen a la veu. És com també el baglama que acompanya prou a la veu, però els panderos solen acompanyar a la veu. És com algo que reforça, no?, la veu. Entonces, bueno, normalment els cants tradicionals pues, lo fan els dones.
Heidi, en tu caso tocas violín y viola. ¿Esto es siempre así o...?
No, ja, soy más violinista. El viola es...
Culpa mía, ¿no?
Es poco nuevo. La verdad es que tengo un viola porque mi marido, su abuelo, era luthier, y cuando murió su familia quería darme un violín. Pero como ves, estoy muy pequeño, ¿eh? Entonces mi violín normal es muy pequeño, es entre 3, 4 y 7 oches. Entonces yo he dicho, ya me gustaría tener un instrumento, pero ya él no ha hecho este tamaño que yo uso. Y voy a pensar, no, si tomamos un violín normal, y su tío también es luthier, muy bueno, él ha convertido este violín en un viola para mí. Entonces...
¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se convierte un violín en una viola?
No tengo idea. Madre mía.
Arte de magia.
No, es solo... Yo creo que un pequeño... ya, yeah, es que la cuerda más grave que tiene bastante tensión, que tienes que hacer
un poco
diferente. Sí, porque ya... Yeah. Y así yo he tenido esta viola y no he usado mucho. Creo que ya he dado clase una vez aquí en viola y usar un poco. Y de repente, no sé, ya es con su canción. Estuvimos buscando un sonido más grave. Y ella diciendo, oh, tenemos que tener un cello en el grupo. Y yo siempre, oh, estamos buen con los tres, no necesitamos más. Entonces necesito coger viola para que ella se caiga sobre más gente en este grupo.
Se va a plantear la posibilidad de que Heidi tocara el cello. El cello, pero imagínate si la viola ya le queda grande.
Exacto, el cello ya te cabe.
Y la verdad es que cuando veas yo tocando el viola, este violín, viola, parece que es un viola. Y mi violín, que es muy pequeño, todo el mundo piensa que es normal, pero solo yo no soy normal, entonces...
En perspectiva
todo parece normal.
En la entrevista del Poborín, un tema que destacaré molt són les vostres capacitats i les vostres limitacions a l'hora d'enfrontar-vos a aquestes músiques. Quines diríeu que són?
Jo, per exemple, limitacions totes, que vull dir, això de ser música o de ser artista és infinit, la música és infinita, entonces sempre estàs aprenent. Sempre tens limitacions a la hora de tècnica, en els instruments. Sempre n'hi ha algú que toca millor que tu. I dius, ai, jo tinc... Saps? Sempre n'hi ha esa limitació, però també és gustosa. És una limitació...
Però quan tu parles de que n'hi ha un altre músic que toca millor que tu, a què et referixes? Al virtuosisme?
Bueno, això... Vull dir...
Virtuosisme, sí, expressió...
Sí, pues, expressió, moltes, sí, moltes coses. Tampoc és que suma, tu te no? fiques ahí... Te vas ficant escalons. O sea, vull dir, tu vas pujant per una escala, depèn de com estigues o lo que tu vulguis, l'escala és més xicoteta o més gran. Entonces tu vas... Pues te dona la sensació de que vas a més, no? I entonces jo crec que és un poquet aixina, no? El teu treball, el estar ahí en esa limitació, superant-la. I jo crec que, per exemple, per a mi, com he treballat sempre així, és, vale, esta cançó perquè la vull, perquè vull tocar esta cançó que és nova, vale, perquè vull estudiar este ritme o vull que, ¿sabes? Pujar un esglaó, no? És una, com un treball per a mi que després de tocar esa cançó, de treballar-la i de tal i qual, ja tinc un pas més, no? Per a mi és algo pràctic. Té que ser pràctic, no?
Sí, per a mi el tema de les limitacions és el que fa, saber les teves limitacions és el que fas ho pugues fer bé, no? D'alguna manera, o sigui, saber... Crec que, pues, èpoques en la meva vida no he sabut quines eren les meves limitacions, per tant, això fa que no puga fer bé el que faig o que jo no siga capaç de saber què és el que puc fer bé i el que no. Per tant, on estan les limitacions, pues, vale, fins aquí és, fins a un, fins on puc aplegar, no? I, no sé, més o menys és un poc això, no? O sigui, saber fins on aplegue i el que, pues, si tècnicament toque prou menys, pues, que per lo menos lo que isca, que isca bé, no? D'alguna manera.
Jo... Yo, con este grupo, yo he subido dos limitaciones que tenía. Este era que no pude tocar sin música. Ya, yo soy típico música clásica que siempre tenía que tener las notas.
Las partituras.
Las partituras. Y claro, era muy bueno porque la pareja de Eva ha dicho después de nuestros primeros conciertos, no puedes tocar con la música ahí. Y para mí este era muy bueno para aprender ya de memoria. Después de un par de traumas como niña, intentando memorizar en conciertos, que eso no sabía nada más, que después de este nunca quería tocar sin las notas más, sin la partitura. Y el otro era, ya, nunca pensé que puedo tocar en 11, 8, 9, 8, 26, 8, no sé qué tocamos, ahora 24. Y esto ya, con la primera canción búlgara que he traído a este grupo, Gankino Oro. Esta era una canción que un pianista jazz klezmer en Amsterdam, un americano, me ha dado. Y dice, oh, tú tienes que tocar esta. Y yo he intentado y es un desastre. Yo he pensado que nunca puedo tocar esta. Pero con estas... chicos muy buenos que tocan tan buenos ritmos, sí, eso está muy bien, que sé, en este grupo yo superado un par de mis limitaciones antes.
Vamos a ver cómo superáis esas limitaciones. Vamos a escuchar la canción Bukowiner Break Legs. Hem estat parlant de les danses, però les danses impliquen ball. I pel que tinc entès, no sé si ara, però en alguns temps passats, de vegades invitàveu al concert a la ballarina Patricia Álvarez. Qui és i què feien els vostres concerts?
Pues la varen invitar ja fa, crec que, 2 anys. I varen fer un any, sí, soles. Ella tiene un programa de radio también, ella es de Madrid, Taraful, creo que es, o algo así, ¿no? Y era una persona que coincidieron en el WIM, en el What is Music de Frías, de Burgos. Y la verdad es que la van a coincidir ella, en, bueno, anaren Heidi y yo, y entonces venía ella en el coche, y entonces van a hablar y van a coincidir, y ella era apasionada de la música búlgara y de todo eso, ¿no? Y bueno, feia un tipo de danza que no era la danza del vientre o la danza... Yo ya sé que estoy parlando, pero hablar, porque yo de dances, pues con... ahí sí que tengo limitaciones. Pero que voy a decir que sí que nos agradaba el tipo de danza que ella feía, ¿no? Porque ella había estado allí, en Serbia, había estado investigando... Entonces, era una cosa que a lo mejor nos podía aportar. Entonces, para varios concerts, Faunain o Aixina, estoy que... ballante en ella. Ella ballaba les nostres. Una de les peces que em ballava era Nazvari, la primera que has ficat, que era una de les que ella va elegir entre nosaltres i...
La producció i els arranjaments dels temes ha sigut dels tres, però la gravació, mescla i masterització de l'àlbum ha estat a càrrec de Constantino López en els seus estudis de Múrcia. Qui és Constantino López?
Pues Constantino és un músic murcià de... a l'Ama de Múrcia, concretament, té els seus estudis allà, que se diuen Primavera en Heraldas, i van confiar en ell simplement perquè sap molt d'aquesta música. Ha estat com a músic també en diversos grups de folk, i el tractament del so que té és magnífic, no? Sap molt bé com sonoritzar els instruments de corda, aquests que són més específics, perquè ha treballat ja en ells, no? Prèviament, els de percussió, els panderos, que són complicats de sonoritzar i probablement tècnics bons d'altres estudis que treballen més en rock o en músiques més modernes o menys acústiques, ja que la música que fem pràcticament és acústica, no li donarien el tractament al so que buscàvem, no? I ja que es va ser el principal motiu d'anar allà. No van trobar en València o no coneixem o algú que en qui tinguérem la seguretat, pues lo mateix que el luthier en els instruments, un poc paregut, no?
I com va ser esta experiència? Perquè estiguereu uns dies en Múrcia.
Sí, diverses voltes. Van ser el primer viatge, perquè el disc no ho hem especificat en el llibret, però n'hi han alguns temes que els hem gravat en directe. I això va ser per on van començar en la gravació, no? O sigui, en directe vol dir que van tocar els tres junts. I vam estar una setmana, no?
Sis dies, sí.
Sis dies o per ahir. I l'experiència molt bona, no sé. O sigui, va estar molt bé gravant els tres junts i molt concentrats, no?, durant aquests dies. I després ja va ser la resta de temes... se va gravar per pistes, que això vol dir pues, que cada un grava per separat lo seu i se va afegint... posteriorment cada instrument, no? Se sol començar per les percussions, després les cordes i s'acaba en la veu, no? I la veritat és que molt bé, no? O sigui, és el que parlàvem abans de les limitacions, no? O sigui, en el moment en què estàs gravant saps quines limitacions tens i quan acaba la gravació és com que t'adones de les que has pogut trencar durant la gravació, no? És com una... jo ho definiria com una injecció de realitat. O sigui, t'adones de en quin nivell estàs, no? D'alguna manera. Això també fa, també és una escola, també és un aprenentatge molt profund en tu mateix i en l'instrument i fa que pugues superar-les, no? D'alguna manera, que pugues...
Amb una persona amb tanta trajectòria en aquestes músiques, per la veritat que ella ha fet moltes produccions, suposo que aprendríeu alguna cosa.
I tant que sí.
Sí, a nivell de... no se m'ocorris, però... Què vull dir?
Bueno, nosaltres hem fet una preproducció extensa.
Claro.
Els temes ja els portàveu rodats.
Claro, els temes ja els teníem preparats. Una preproducció vol dir que abans d'entrar a gravar tu ja graves prèviament d'una forma més demo, més maqueta, no? Els temes que vols gravar, no? I ja li pegues voltes. Pues aquest instrument així no m'agrada, el que han fet així ho poden llevar i ficar una altra cosa. I probablement el que m'ha après en ell ha sigut algunes d'aquestes coses que que igual no es que les hagan fe malament, pero igual ni han otras fórmulas que funcionen mejor, ¿no?
Claro,
no
sobre todo confiar en alguna persona que te criteri y que veu el teu treball desde fuera, porque voy a decir, es como una obra de teatro, necesites un director, ¿no? Que tenga una visión desde fuera, pero que siga a la vega, siga profesional en eso, ¿no? Entonces, ella al ser músic, pero también tindre un estudi, pues tenia esos dos coses que a nosaltres mos venia bé. Entonces, en algunes peces o algunes tipus de decisions sí que pues l'hem fet cas, en altres no, però bueno, ja portaven un treball, entonces la seva visió també mos ha aportat, la veritat és que pues moltes coses, no?
Eva, en el teu cas, a més de la percussió i el cant, que és el que coneixem un poquet per este projecte, tu vens també del món del teatre. Trobem algunes d'aixes eines del teatre en
el disc? Bueno, en el disc...
En Bessaràbia.
En Bessaràbia, sí. La concepció, per exemple, del concert, no? O sea, vull dir, jo pense sempre en que és un espectacle. Vull dir, que la gent està allí i que gràcies a la gent i a la comunicació ahí n'hi ha un... No sé, és un directe i se crea una espècie de...
Simbiosis,
algo màgic que no té l'escoltar un disc, no? Entonces jo crec que esa visió meua sempre està per damunt. Encara que siga música, jo soc primera actriu, no? Entonces sí que tinc ese tipus de visió. I bueno, és el que diem de la partitura o del vestuari o de la manera d'estar. L'ordre de les cançons normalment són coses que debatim, que són molt el que és el ritme del concert i luego traure un poquet la personalitat de cada un, no? Perquè jo abans en els concerts presentava més, no? Però volia que tant Jaume com Heidi esa personalitat que tenen, no? Que la mostrasen, no? O sea, el ser artista o actriu sempre és un acte de generositat, no? És una generositat que tu estàs donant-te a ti mateix i t'estàs obrint, no? Entonces, en la música, a vegades, els músics lo que fan és, en l'instrument, ficar una barrera, no? Lo que diem en el teatre, que és la quarta paret, no? O sea, tu tens un test, no mires a la gent, no n'hi ha comunicació, que el teatre clàssic, tot això està bé, no? Però quan és un concert en directe, sí que tu tens que donar-te, no? I despullar-te un poquet, no? I això és lo que a mi m'agrada, no? Que cada personalitat de cada un també se'n veja, no? O sea, que siga tan interessant que mos escoltes tocar com que mos escoltes parlar, no? Perquè jo, per exemple, pues disfrute més, no?
Quin és l'espai idoni per a veure Bessaràbia? Jo l'he vist de dos voltes, pues he vist dos voltes, i una vegada va ser en auditori, sentat en una butaca d'estes molt còmode, I l'altra va ser en el Pobrina Folk, diguem més en plan festeta, la gent en la cerveseta. Quin és per a vosaltres aquest espai idoni per a gaudir de Bessaràbia? I per a que vosaltres disfruteu en directe?
El primer. Bueno, el primer que has dit, que vull dir, jo crec que un lloc on mos sonoritzen molt bé, no? I que la gent estiga sentada. Jo crec que també un lloc on la gent estiga molt propera, siga en acústic, i encara que no estiga sentada ni tal, com hem fet algunes vegades algunes actuacions en algun bar, que és molt propera, n'hi ha una bona acústica... Ahí també, perquè ahí dona més confiança per a parlar més o per a... Però bueno, jo crec, no sé què opinaran ells, però...
Jo crec que el lloc, independentment, o sigui, toquem molt còmodes en acústic, evidentment, perquè no n'hi ha micros, no n'hi ha cables i estàs més desinhibit, no estàs ahí pendent de cables, no? Però crec que ho definiria en la proximitat en el públic. O sigui... Probablement Bessaràbia funciona millor quan més sentim la proximitat en el públic i vegem la reacció de la gent, no? O sigui, jo crec que moltes vegades els concerts, nosaltres pues, ja d'alguna manera ja toquen les mateixes cançons, les assagem i ja saben tocar-les. Moltes vegades depèn de com estem nosaltres aquest dia, però també depèn de com reacciona el públic a el que estem fent, no? També fa que si el públic... està content i es expressa d'alguna manera el que n'hi ha i ho podem sentir, nosaltres també donem de sí, no? D'alguna manera. I això fa... Per a mi la proximitat és el tot, no? El sentir... Encara que no estiguin davant de tu, no? O sigui, que pugues sentir el que ells estan sentint, no? Que n'hi hagi un feedback, ¿no? No sé.
Uh-huh. Heidi, en tu caso, donde la música clásica es como una institución que no se puede tocar, que el público y la música es una distancia, como una barrera, en estas músicas tú lo vives de otra manera, ¿no?
Sí, estoy muy, muy, muy cómodo y me gusta mucho. La verdad es que ya mi otra vida tocando Mateo's Pasión en Holanda, cuando no puedo sonreír, y a veces son quejas del público que sonríe demasiado. Es horrible. En esta manera yo no cabo bien en el mundo de música clásica. Sí, en algunos con mi grupo de cámara hacemos... Estamos muy divertidos y también el público clásico quiere esto al final. También ellos tienen hambre para algo diferente, porque ahora música clásica muy estricta y muy seria tampoco la gente, mucha gente no quiere. Ya, Mateo's Pasión es un poco un problema porque es en inglés y la gente son un poco hipocrítico, muy religiosa para un día por año. Pero bien. No, en Besarabia a mí me gusta mucho que puede ser suelto, puede ser como soy y puedo tocar como quiero y no hay nadie que va a criticarme para, este está muy bien. Y ya, verdad, la contacto, que ella ha dicho, el contacto con el público es muy, muy importante. Y ya, es como tú eres una batería que recarga.
Una batería que recarga.
Sí, con esta energía del público. Entonces, sí, el público da mucho, es increíble. Nosotros espero que damos también a ellos. Y sí, sí, está muy bueno.
Me va a escoltar ya para acabar la entrevista el tema Les Mones Balcàniques. La vas a composar tú, Jaume, dedicada... Bueno, explica'ns com va sorgir.
No, res. M'estava llegint una melodia. La vas a composar amb el Ut Turk. I al principi de tocar-la vaig saber que podia ser per a Besarabia i no res, vaig decidir que podia ser un homenatge per a ells dos. El que estava passant per el meu cap eren monos en arbres, saltant, no sé per què, sí, perquè la melodia és un poc aixina, no sé, i com volia que fos un homenatge per a ells dos, vaig decidir posar-li les mones balcàniques. Després de plantejar-me diferents noms, vaig aplegar ahí. És una cançó instrumental, per tant.
Cadascú que s'imagina el que vulga.
Cadascú que faça la seva interpretació.
Doncs Eva, Heidi i Jaume, moltíssimes gràcies per vindre fins ací, fins a València, als estudis de la Universitat Politècnica, al campus de Vera, i us esperem a veure què passa en aquests pròxims concerts i a veure si arriba un segon disc.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Les Mones Balcàniques, una composició de Jaume Pallardón, que toca també en esta peça el baklama i lut, Eva toca el ric i el bendir i Heidi el violí. Per acabar, escoltarem una altra peça de Besarabia, esta és cantada, una dansa romaní de Sèrbia, que s'anomena Querem Eile. Us espere en propers capítols. Ja sabeu que tant en iVoox com en iTunes teniu més capítols dels viatges de Carlos Carlos per escoltar i, com sempre, a gaudir de la cultura.
Bye.